Molt bona tarda, són les dues. Pas endavant per fer realitat la tan reivindicada Residència del Sud.
Notícies migdia. Núria García.
La Generalitat i l'Ajuntament han arribat a un acord que presenten demà per a la construcció de l'equipament públic que inclou una residència i un centre de dia per a la tercera edat. Entre els pocs detalls que coneixem sobre el projecte és que estarà finançat pels fons europeus Next Generation. Manuel Navas, president de la FAP, una de les entitats que integren la plataforma per a la Residència del Sud, celebra l'anunci i espera que aquesta vegada el projecte no quedi de nou en un calaix.
Con que hemos sufrido tantas veces desengaños, mentiras, incumplimientos unilaterales, etcétera, etcétera, en estos 20 años, son 20 años reclamando la residencia pública, yo espero que esto no sea voluntad política, que sea mucho más y que sea una cosa que realmente tenga datos suficientes y seguros de que la residencia se va a construir.
Navas opina que la construcció de la residència de gent gran als terrenys de Diego de Almagro suposarà acabar amb un greuge històric per a Sabadell. És sens dubte la notícia del dia, però en tenim més com ara que l'Ajuntament vol recuperar la possibilitat de pagar els impostos de manera fraccionada o que el Departament de Salut vol incentivar els residents perquè triïn especialitats com la medicina de família o la infermeria de l'àmbit de salut mental. I en el tram final també us donarem més detalls sobre la cinquena edició del Fresc Festival.
Notícies migdia. La informació en 15 minuts. Els serveis.
Comencem el repàs als serveis amb la situació del transport públic. Albert Garran, des del Transmet. Bona tarda.
Bona tarda des del Centre d'Informació Transmet. Doncs avui dimecres podem dir que seguim amb una situació similar a la d'ahir, on hem tingut un matí de plena normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on tant els serveis ferroviaris com de bus funcionen sense alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bona tarda.
I pel que fa a les carreteres catalanes, aquesta hora un vehicle avariat a la P7 a l'altura de Sant Julià de Ramis en direcció a França provoca entre 2 i 3 quilòmetres de retencions perquè hi ha dos carrils tallats en aquest punt. Ja s'han obert, en canvi, els carrils de la C32 a Taià en direcció a Barcelona, on també hi havia un vehicle, en aquest cas incendiat, però encara continuen 3 quilòmetres de retencions. Per la resta, circulació tranquil·la a aquesta hora.
La notícia del dia.
La Generalitat i l'Ajuntament posen fil a l'agulla a la que ha de ser la primera residència pública per a gent gran de Sabadell. Després de 20 anys de reivindicacions, els fons Next Generation permetran desencallar la construcció de l'equipament que s'ubicarà en uns terrenys del carrer Diego de Almagro cedits pel consistori. La consellera de Drets Socials, Violant Cervera, i l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, presentaran demà el projecte a les entitats que han reclamat la residència durant anys. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Núria. La Plataforma per la Residència del Sud porta més de dues dècades batallant per aconseguir que Sabadell disposi d'un equipament públic per gent gran. Ara sembla que la lluita dona els seus fruits i gràcies als fons europeus Next Generation es finançarà la construcció tant de la residència com d'un centre de dia a tocar del Parc Central del Vallès. Manuel Navas, president de la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell, una de les entitats que integra la plataforma, ha titllat l'anunci de notícia de l'any.
Yo creo que es, si no la noticia del año, una de las noticias del año seguro, que es el que Sabadell deje ya de padecer ese agravio comparativo que padecía y que dejemos de ser un municipio de segunda en relación con el tema de las residencias públicas, ¿no?
La plataforma reunirà demà amb la consellera Cervera i l'alcaldessa Ferrés per conèixer tots els detalls del projecte. Navas ha apuntat alguns dels aspectes que han de quedar aclarits en la trobada.
Flecos que hay que resolver. El tema de la gestión es importantísimo para nosotros. No podemos dar la gestión de una residencia pública a una empresa privada, por ejemplo, porque además, después de las nefastas consecuencias que hemos tenido, inmortales consecuencias que hemos tenido en las residencias concertadas, ha habido una negligencia brutal y no queremos que la residencia pública de Sabadell sea una residencia que esté gestionada mal, sino que es una residencia pública gestionada públicamente.
Manuel Navas ha recordat que, malgrat la construcció de la residència per gent gran Sabadell Parc Central, el Vallès Occidental Est té un dèficit molt gran d'equipaments dedicats a la tercera edat. Per això ja ha avisat que la lluita no s'atura amb l'anunci d'aquesta setmana.
Notícies migdia. 15 minuts d'informació.
Unanimitat entre les formacions locals per reclamar la Diputació de Barcelona que permeti pagar els impostos municipals de forma fraccionada. L'objectiu és que torni a activar-se l'1 de gener de 2023. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Tots els grups hi han estat a favor, també els que formen part de la Diputació. Esquerra, Crida i Ciutadans són els més crítics amb la delegació del cobrament perquè argumenten que s'ha perdut sobirania i proximitat. Escoltem Anna Lara, de la Crida, i José Luis Fernández, de Ciutadans, al debat de política municipal celebrat aquesta emissora.
I això se sabia abans de traspassar amb presses i corrents tota la gestió a la Diputació. I això, permetem-ho així, dir així, és una cagada enorme. No és una cosa que haguem de recuperar el 2023, és una cosa que no hauríem d'haver deixat que passés aquest any.
Les persones grans podien anar tranquil·lament a aquella indústria i ara s'han de barallar amb un call center que no està ni a Sabadell. Res més a dir, si això no és pèrdua de sobirania.
I Esquerra ha anunciat que si guanyen les eleccions el 2023 recuperaran la gestió dels tributs. Raúl García Barroso.
Inclús ja amb el compromís electoral que si guanyem les properes eleccions aquesta derivació cap a la Diputació de Barcelona doncs es trencaria per poder recuperar justament competències com la que estem parlant avui.
Pel que fa a Junts, el portaveu Lluís Matas ha demanat que quan es recuperi el pagament flexible es faci una bona publicitat perquè arribi a més gent que el pla de pagament personalitzat.
Que només hi hagi un 3% de gent que opti per aquests sistemes de pagament fraccionat, vaja, si en tinc entès que el cost de fraccionar això és zero, per tant, jo crec que s'apuntaria al 100% dels contribuents, perquè escolti, si ho puc pagar fraccionadament i a sobre no em cobren interessos, doncs tothom s'hi apuntaria. Per què només s'apunta el 3% de gent? Bueno, perquè no hem fet protopublicitat.
Finalment, des del PSC, la regidora Mar Molina ha defensat la delegació, però també que recuperi el fraccionament.
Sobretot per les persones o ciutadans que tenen problemes, doncs és un motiu més, un benefici perquè puguin fer el pagament d'aquests impostos.
La proposta va ser presentada en forma de moció per part d'Esquerra Republicana.
I pel que fa a Junts per Sabadell, han obert un procés de primàries per escollir alcaldable de cara al 2023. De moment només s'ha presentat el portaveu Lluís Matas.
Sempre he dit que em fa molta il·lusió presentar-me i em presentaré a les primàries. El que passa que el partit ha iniciat els seus tràmits i no em posaré amb els tràmits del partit.
Els candidats es poden presentar fins aquest dijous. El procés acabarà a finals del mes d'abril.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Les 2:08, informació important perquè a partir d'avui ja es pot presentar la declaració de la renda de manera telemàtica. Si es vol fer per telèfon, haurem d'esperar fins al 6 de maig i de forma presencial fins a l'1 de juny. Aquest any hi ha una sèrie de novetats que hem repassat al Cafè de la Ràdio amb Josep Maria Navarro, gerent de GEMSA. I són les següents. Qui ha de presentar la declaració de la renda, Pau?
Qui el 2021 hagi cobrat més de 22.000 euros o 14.000 si ha tingut dos pagadors i s'han rebut com a mínim 1.500 euros del segon pagador.
S'ha posat l'IRPF de les rendes més altes.
Qui hagi cobrat més de 300.000 euros tindrà una retenció del 47%. Pel que fa a les rendes de l'estalvi, a partir de 200.000 euros es gravaran el 26%.
Canvis en les deduccions dels plans de pensions.
Només es podran desgravar fins a 2.000 euros.
I els plans de pensions pràcticament ha quedat reduït un mínim perquè només són 2.000 euros en el cas de proporcions individuals i 8.000 si fa les aportacions a l'empresa. Però això de les aportacions a l'empresa, en la petita empresa, ningú, No hi ha ningú que ho faci.
Bonificacions per millorar energèticament els habitatges.
Les deduccions van del 20 al 60%, però només si la rehabilitació s'ha fet entre el 6 d'octubre del 2021 i el 31 de desembre del 2022.
Més control a les criptomonedes.
S'hauran de declarar quan se superin els 50.000 euros en aquest tipus de divises.
I una desena de persones s'han concentrat aquest migdia davant de la seu d'Hisenda coincidint amb l'inici de la campanya de la renda per presentar la seva campanya d'objecció fiscal que impulsa el Consell per la República. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda. Des del Consell per la República han organitzat aquesta protesta el dia que comença la campanya de la renda. Aquesta entitat privada, que impulsa un sector de l'independentisme pròxim a Carles Puigdemont, pretén activar el múscul dels militants independentistes perquè una quantitat simbòlica dels impostos no es paguin a l'Estat, sinó a una entitat que es escollin. De fet, des de la secció local del Consell, Montserrat Barbel proposa el FRAS, un fons vinculat a l'entitat que apunta que és de risc mínim.
que perquè no sigui frau sí que proposem que la ingressis en algun lloc, és a dir, que tu diguis això no vull que vagi aquí, sinó que vull que vagi allà. Aleshores, el màxim que pot passar és que Hisenda et faci una paral·lela que et reclami aquests 10 euros o el que hagis decidit objectar. Llavors, aquí sí que llavors tu pots presentar un recurs.
Segons Barbel, en la campanya passada, unes 200 persones van fer aquesta objecció fiscal.
Ràdio Sabadell. L'actualitat en 15 minuts.
Falten metges de família i infermers de salut mental per garantir el relleu generacional d'aquestes especialitats. El Departament de Salut pagarà un plus econòmic als residents que les escollin per fer-hi residència. Als caps de l'àrea metropolitana nord hi haurà 37 places de metge de família i al Taulí 3 d'infermeria de salut mental. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. La directora general de Professionals de la Salut, Montse Gea, ha explicat què els ha portat a emprendre aquesta mesura.
Perquè són especialitats que a dia d'avui diguem que no són tan atractives com altres especialitats. A Catalunya doncs, hi ha més de 50 especialitats que s'ofereixen i tant la salut mental com l'atenció primària són dos pilars del sistema de salut i el que veiem és que les preferències d'aquests aspirants s'han anat modificant amb el temps.
Els residents de Medicina de Família rebran una aportació econòmica extra de 5.000 euros anuals, mentre que els d'Infermeria de Salut Mental en rebran 7.000.
I l'activitat física pot ser un molt bon tractament per a patologies cardiovasculars, motors o de salut mental més enllà dels fàrmacs. Així ho ha apuntat la metgessa de família i de l'esport del CAP Can Oriac, Montserrat Romaguera, coincidint amb el Dia Mundial de l'Activitat Física.
Deixar de fer activitat física diària, per contra, pot tenir efectes negatius per la salut. Un exemple l'han trobat a les consultes després dels confinaments, com ha apuntat Romaguera al programa Al Matí.
De les primeres coses que hem pogut constatar quan hem recuperat les visites presencials, molts d'aquests pacients han perdut pes. Això és una mala notícia perquè la gent gran, quan perd pes, el que fa és perdre múscul. I el múscul és el que ens dona força. Per tant, si no tenim força, no tenim equilibri, és més fàcil caure i és més fàcil fer-se fractures. I tenim bastants pacients que se'ns han trencat algun os durant la pandèmia. Per tant, la recuperació també és molt més complicada.
Per commemorar el Dia Mundial de l'Activitat Física, una cinquantena de pacients dels caps del Nord, la Concòrdia i Can Oriac han fet una passejada fins al Parc del Nord, la primera des de l'esclat de la pandèmia.
Informació també d'última hora. El govern espanyol aprovarà la retirada de les mascaretes en espais interiors el pròxim 19 d'abril. L'executiu esperarà després de Setmana Santa i les mantindrà, això sí, a residències d'avis, hospitals i transport públic. Aquesta és la proposta que ha fet la ministra de Sanitat, Carolina Darias, en el marc de la reunió del Consell Interterritorial de Salut que s'ha celebrat aquest matí a Toledo. Més qüestions. La Unió Europea i els Estats Units estudien sancions que afectarien ara les filles de Vladimir Putin.
Davant la massacre de Butxa, els països occidentals estan estudiant noves sancions econòmiques a institucions, persones i empreses de Rússia. Aquests països s'estan coordinant per consensuar una llista de sancionats i per prohibir noves inversions al país invasor. Entre les persones sancionades es troben les dues filles de Putin, que tot i no tenir gaire rellevància econòmica, són un element de pressió perquè les sancions arribin al més a prop possible al líder rus.
El Fresc Festival consolida el calendari de només 3 setmanes a la seva cinquena edició, que se celebrarà aquest estiu entre el 26 de juny i el 15 de juliol. De Sant Pol cap al cel i d'un mare Sant Pau. De moment estan confirmades les actuacions d'Enric Cambrai amb el Hamlet 0.01 de Sergi Balbel, Marina Rossell, la Balkan Paradise Orchestra i també en Roger Mas.
De fet, la polla i l'ou que escoltem serà un dels temes inclosos al disc Totes les flors que sonarà al Fresc Festival, que amb el calendari proposat evita solapar-se amb els altres festivals del mateix període. Joan Carles Sunyer, director de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, diu que afronten amb ganes la nova cita.
Amb moltes ganes, certament. Arribem ja a una fita important, són 5 edicions, és un festival jove, però que en aquests 4 anys passats s'ha fet ja un nom rellevant a la comarca i, per tant, ho afrontem amb moltes esperances i ganes. Esperem que la gent respongui com les edicions anteriors.
A banda de Rossell, Mas, Cambrai i la Balkan, la resta de la programació que es podrà veure a l'amfiteatre del Jardí de la Fundació es coneixerà abans que finalitzi el mes d'abril. De Sant Pol cap al cel i d'un mare
Sant Pau. El temps.
La Previsió meteorològica, Jordi Via, bona tarda.
Hola, bon dia. Aquest dimecres trobem un dia marcat per la presència d'alguns núvols que ens deixen el cel mig ennuvolat, però també el que trobem són unes temperatures lleugerament més altes respecte a les últimes 24 hores. Fins i tot de cara a la tarda s'obriran ja clarianes en molts indrets del centre, del sud del país, i aquí aquest sol permetrà que les temperatures màximes es puguin situar fins i tot localment per damunt dels 20 graus, per tant, ambient molt suau ja cap al centre del dia. Però, per contra, cap a les comarques del nord-est i cap al Pirineu, a partir d'aquest mateix migdia, comencen a créixer alguns núvols d'evolució que ens podrien portar una tarda amb alguns ruixats que poden ser moderats cap a l'interior de les comarques de Girona. Amb aquests indrets amb més núvols, esperem que les temperatures màximes d'aquest dimecres puguin quedar semblants o una miqueta més baixes respecte a les últimes 24 hores. És tot des del Meteorològic de Catalunya.
Un quart de tres, marxem. Fins aquí el Notícies Migdia que hem fet avui amb el Roger Benet a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, a les xarxes socials i, de nou, al Notícies Vespre a partir de les 7. Que vagi bé, adeu.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.